A COPE Catalunya i Andorra, duros a quatre pessetes.
Doncs comencem a parlar d'aquest pla de recuperació aprovat per la Unió Europea, un pla dotat amb 750.000 milions d'euros. D'aquests, 140.000 milions seran per a Espanya i d'aquests 140.000 milions, gairebé 73.000 milions estaran destinats a ajudes que després no s'hauran de retornar i la resta, doncs, préstecs que sí que s'hauran de retornar amb interessos. Anem a parlar amb Albert Guibernau, ell és professor d'Economia de la Universitat Abat Oliba Feu. Albert, molt bon dia. Primer de tot, una valoració d'aquest important fons de recuperació. Com ho valores?
Doncs és un dia històric per la Unió Europea per diversos motius. Primer, per fer front de forma efectiva a la crisi sanitària, que és una crisi que està afectant a tota Europa. Fins ara havíem viscut crisis una mica més localitzades en diversos països. Ara és una crisi global. Després també és un dia històric perquè és la primera vegada que la Unió Europea, que la Comissió s'endeutarà de forma conjunta per poder fer front a les despeses d'una crisi i perquè és la primera vegada que s'augmenta de forma notable el pressupost de la Comissió Europea. Uh-huh. I després, per Espanya també és un dels països més beneficiats i pot ajudar molt a sortir d'aquesta crisi sempre que es duguin a terme les reformes necessàries per poder sortir de la crisi, recuperar l'ocupació i, d'alguna manera, reactivar l'economia.
Mm-hmm. Ara parlarem d'aquestes reformes, però abans, una pregunta que em faig, perquè he escoltat molt aquests 140.000 milions, aquests 73.000 milions en ajudes, però aquests diners, ara, a què es poden destinar? Perquè aquests diners s'anien traslladant cap al govern espanyol en diverses tongades, però amb aquests diners què pot fer el govern? Pot donar ajudes? Pot invertir en un sector, no sé, per convertir la fàbrica de Nissan en una fàbrica de cotxes elèctrics? Què pot fer amb aquests milions? O què hauria de fer?
Sí, a Espanya el que pot fer amb aquests milions és lluitar sobretot contra la caiguda de l'ocupació, és a dir, intentar revertir aquelles indústries que estan decaient, què es pot fer per salvar-les, i després fer despesa en aquells eixos que s'ha fixat com a prioritats la Comissió Europea. No? Pues això, la transició ecològica, la transició digital, el camí cap a la sostenibilitat, la mobilitat més sostenible també. No? O sigui, en definitiva, tots aquells punts que la Comissió va explicar en el seu inici de mandat, no? Quan la presidenta Ursula von der Leyen va explicar quines eren totes les prioritats i va parlar específicament d'això, d'una transició ecològica, d'una transició digital, d'una lluita contra les desigualtats i d'una lluita contra la precarització laboral, no? Amb la qual cosa això encaixa bastant amb l'economia espanyola, no? On hi ha una precarització laboral, està augmentant el nivell d'atur, hem vist que la gent encara, o bona part de les persones en ERTE encara no han cobrat els diners que els hi pertoca, no? Amb la qual cosa hi ha certa desconfiança en l'economia espanyola, no? Perquè la gent que està treballant pensa que pot perdre la seva feina en qualsevol moment. Aquesta, estem veient el que està passant amb Airbus, el que està passant amb Nissan, etc. I les persones que ja han perdut la seva feina o que estan amb un ERTE, doncs no veuen com s'atenen les seves demandes. No? Uh-huh. Amb la qual cosa s'està generant certa desconfiança. I el pacte, o sigui, aquest fons de reconstrucció, que encara queda molt perquè arribi a les economies, pot portar una mica d'esperança, encara que veurem que es modificarà força, perquè encara ha de passar pel Parlament Europeu. Hem vist que al Parlament Europeu hi ha coses del fons que no li agraden, i que segurament farà canviar. I després això va passar per tots els parlaments nacionals, no? Que aquí hi haurà un altre joc, que és un joc de política nacional on poden sortir sorpreses. No? Hem d'oblidar què va passar amb la Constitució Europea, que semblava que tots els països anaven a recolzar-la via referèndum, via el sistema que fos, i al final doncs això, tant França com Holanda van dir que no.
Mm-hmm. Però llavors aquests diners els podríem destinar, per posar un exemple, el govern arriba a un pacte amb una empresa, amb Nissan, per exemple, que vol tancar la planta de Barcelona, i li diu, mira, jo et deixo tants milions d'euros i si tu inverteixes tants milions per reconvertir aquesta planta en una planta de cotxes elèctrics, podria fer aquest win-win?
Sí, no, aquest tipus de coses es podrien fer. També es podrien fer incentius per la formació. Uh-huh. És a dir, hi ha una part de fons importants que poden estar destinats a la formació, professional, i aquí sí que vindrà la creativitat. O sigui, és a dir, la Comissió Europea els ha dit als països, mira, tindreu aquests fons si presenteu doncs, un pla de viabilitat, un pla de reformes i d'alguna manera com gastareu aquests diners per reactivar l'economia. Uh-huh. I dintre del pla que poden presentar aquests països, doncs aquí s'obre un ventall de creativitat perquè els diferents governs plantegin diferents propostes per això, lluitar contra l'atur, lluitar contra les desigualtats socials i intentar revertir aquestes empreses que han anunciat que tancaran, intentar revertir aquesta situació.
Albert, quan parlaves de la condicionalitat, quines coses s'haurà de fer des d'Espanya? No sé si podem parlar de retallades o quins canvis s'hauran d'aplicar. Es parla de pensions, es parla de la funció pública. Què és el que haurà de fer Espanya?
O sigui, es veuran moltes coses. Una reforma que es demanarà serà formació professional per capacitar-la, per d'alguna manera fer-la més, dotar-li de major contingut i de major presència dintre del sistema educatiu espanyol. Una altra reforma serà consolidar o aprofundir la reforma laboral, o sigui, és a dir, no derogar-la, uh-huh, sinó aprofundir en la reforma laboral i en una flexibilització del mercat de treball per afavorir la contractació. Després també hi haurà reformes relacionades amb la funció pública, segur. Mm-hmm. És a dir, ara mateix no es parla de retallades, però quan Espanya presenti el pla s'exigiran retallades, és a dir, intentar determinar aquella despesa supèrflua de les diferents administracions i eliminar-la. És a dir, que sí que es demanarà un esforç, encara que no es digui com a tal, uh-huh, o no es vulgui dir retallada, en el fons són uns fons, uns diners que no venen gratis, per dir-ho així, sinó que has de fer una sèrie de coses, no? T'has de primar. Uh-huh. I aquí, doncs això, el govern espanyol s'haurà de primar i haurà de ser d'alguna manera força
creatiu,
sí, emprenedor. És a dir, a veure què faríem aquests fons per reactivar l'economia. O sigui, és a dir, en el fons per incidir en aquesta roda positiva que pot ser doncs, això, la generació d'ocupació. Aquesta generació d'ocupació fa que també pugin una mica els salaris perquè hi ha menys gent a l'atur i les empreses tenen més incentius per pujar salaris. Si pugen els salaris també puja el consum, si puja el consum també puja l'activitat econòmica i si puja l'activitat econòmica augmenta també l'ocupació. I en el fons ara estem en una espiral inversa, en una espiral negativa on es destrueix ocupació, mm-hmm, cauen els salaris, cau el consum, no? Doncs revertir aquesta tendència.
Mm-hmm. Doncs queda clar, hem conegut una mica més aquest pla, en què consisteix i en què es destinaran aquests diners. L'Albert Guibernau és professor d'Economia de la Universitat Abat Oliba Ceu. Albert, moltíssimes gràcies i que tinguis un bon estiu.
A vosaltres.